Demà és un d'aquells dies que els amants del bàsquet tenen marcat el calendari perquè comença a les 7 de la tarda i ho fa amb un plat fora a Moscou. Txeska-Barça, la prèvia d'aquest partidàs pels de Pessic, és una molt bona ocasió per parlar de la competició i de tot el que l'envolta, que són, evidentment, moltíssimes coses, amb el seu president i director executiu, Jordi Bartomeu. Senyor Bartomeu, bona nit.
Hola, bona nit.
I, si m'ho permet, d'entrada, moltes felicitats. Es preguntarà per què, m'imagino, no?
Doncs sí.
Doncs li responc, per això.
A leader attracts talent. Without a leader, there is no success. A leader knows what it takes to put the best possible team together.
Exactly. My papa Lukas Cesca, he led them to win 2 Euro League championships and get a season MVP trophy.
Papa Lukas. And Lukas is the goat of our leader. Not only did he take Real Madrid to win the title, he also broke the record for points scored in a single game. You can say that about Papa Lukas, huh? Can you?
Lukas, you gotta be kidding.
I've always put the best teams together. There's no doubt that I'm the best leader.
Really? Prove it.
Per si algú no ho sap o no l'ha vist, és l'anunci d'aquest any de l'Eurolliga. És absolutament brillant, senyor Bartomeu. Dues persones discutint en un bar sobre qui era més líder en la seva etapa, si Arlaucas o Papa Lukas, i de cop apareixen tots dos i munten un show brutal seleccionant el seu equip. I també hi apareix vostè menjant crispetes en una imatge boníssima, eh?
Moltes gràcies. Aspiro a l'Òscar.
Va costar molt de rodar o no?
Bueno, vam tenir la col·laboració dels jugadors, que en aquest sentit és cada any excepcional, i la vam gravar tot en un dia aquí a Barcelona, en un lloc bastant conegut, a la Paloma. I crec que tothom s'ho va passar molt bé i és del que es tracta, però bueno, ara el que es tracta és que als nostres aficionats els agradi i anem començant a calentar la competició que ja la tenim demà.
Per cert, en aquest duel que ara estàvem comentant d'aquest anunci, equip taronja, Edwin Jackson, Shengalia, Giankunas, McCollum, De Colò, entre d'altres, equip lila, Pango, Nedovic, Gertel, Albert Oliveu, Spanulis. Vostè de quin color és, senyor Bartomeu?
Home, jo soc neutral per obligació i per devoció.
M'ho imaginava. En tot cas, amb Albert Oliver, que també apareix en aquest anunci, no hem sortit del flamenco, en referència al jugador espanyol.
Bueno, jo crec que havíem de destruir tots els elements. Els creadors artístics amb això tenen les seves idees i nosaltres no els hi podem esmenar la plana.
Doncs el que li deia, moltíssimes felicitats, perquè si la gent no l'ha vist, crec que val molt i molt la pena que el revisin, perquè està molt i molt bé. Tot això, senyor Bartomeu, deixem de banda aquest anunci. Abans de començar la tercera temporada amb el nou format de l'Eurolliga, que tots contra tots, si li demano que em completi la frase aquesta de ser la temporada de, què em diria?
Home, de consolidar el model. Jo crec que després de 3 temporades ara ja no hi ha excuses per cap petit error. Jo crec que el model, la primera temporada va tenir molt èxit, vam ser prudents, en una temporada no n'hi ha prou per valorar-lo. Crec que la segona els números han continuat sent molt bons i ara nosaltres hem de millorar-lo a base de millorar els detalls, perquè no es pot inventar cada any la roda. I ara hem de millorar molts detalls i que els aficionats tinguin una experiència cada any millor de la que han tingut l'any anterior. Aquesta és la nostra obligació.
Com quins detalls, senyor Bartomeu?
Bueno, jo crec que la presentació dels partits, l'experiència que els clubs tenen a dintre, que els aficionats tenen quan van al camp, jo crec que és una cosa que aquí podem treballar-hi molt. I crec que a tota Europa s'està treballant en projectes específics sobre això. Uniformant els elements del joc, per exemple aquest any durant la temporada unificarem totes les canastes, introduint més transparència en les decisions arbitrals, publicant a la nostra web aquelles decisions que puguin ser controvertudes o que necessiten una explicació perquè la raó tècnica potser no és fàcil d'explicar. Vull dir, jo crec que són detalls i que podem anar, n'he esmentat uns quants,
sí, sí,
però que poden ajudar que la competició sigui millor, perquè, com dic, no podem esperar que cada any fem una revolució. La revolució la vam fer fa 2 anys i ara el que em destaca és de millorar-la.
Sens dubte, detalls interessants els que ara estava comentant. La temporada passada es va aprovar una ampliació de 16 a 18 equips. La 17a plaça serà pel Bayern de Munic. Està molt lluny de confirmar-se que Asbel Villarban serà la 18a, tots dos en llicenciar.
Bueno, estem encara parlant amb ells. Jo espero que abans de Nadal tinguem ja tot el que demanem, ho tinguem preparat. Aquest és el nostre calendari, però bueno, jo crec que raonablement hem de pensar que serà a les Villermans, sí.
Quan van presentar la Final Four d'aquest any a Vitòria, Jordi Bartomeu va dir que l'Eurolliga havia tingut assignatures pendents amb Belgrat, Vitòria i Kaunas, amb les dues primeres ja complert. El 2020 la Final Four serà a Kaunas?
No ho crec. Jo crec que ha hagut una coincidència amb Belgrat i Vitòria. Crec que continuo pensant el mateix en relació als deutes pendents, perquè crec que són ciutats que per la seva tradició de bàsquet es mereixen tenir aquest event. També és veritat que les ciutats tenen que estar preparades des del punt de vista d'infraestructures, i aquí Kaunas encara té una mica de feina, segurament des del punt de vista d'instal·lació esportiva probablement sigui la millor d'Europa, o si no, de les millors, la millor. Però en canvi algunes infraestructures encara tenen coses a millorar i esperem que ho facin els propers anys.
Per tant, aquesta del 2020 encara no està decidida, senyor Bartomeu?
No, estem treballant-hi i espero que durant la temporada l'anunciarem com fem habitualment.
Quan parlo de bàsquet amb el Mundet sempre em diu que el gran impuls que necessita aquest esport és a nivell social, tornar a generar una demanda massiva d'aquest esport. Ara mateix tot el bàsquet és tancat. El model televisiu entén que ha de canviar?
No té que canviar, perquè precisament el model televisiu va cap al tancat. És a dir, tenim la Champions League, que era un producte pràcticament protegit, que està tancat. Tenim totes les grans propietats esportives que estan tancats. I és que aquesta és la tendència del mercat, perquè només les plataformes de tancat són capaços de diguem, compensar els organitzadors amb l'economia que nosaltres esperem i desitgem. És una lògica de mercat absolutament general a tota Europa i que afecta transversalment a tots els esports. I, per tant, sobre això no canviarem. Però és que hi ha coses encara més interessants. És a dir, jo crec que avui ja no és un problema de televisió en tancat. Avui és un problema que la joventut li costa veure 2 hores d'un partit de futbol o un partit de bàsquet. A la joventut li costa... deixar...
Llavors, vol dir que caldrà escurçar els partits de bàsquet, senyor Bartomeu?
Vol dir que hem d'intentar adaptar els nostres continguts, no sols els partits en directe, sinó crear molts més continguts per arribar...
Que enganxin aquest públic.
L'any passat nosaltres vam produir voltant de 6.000 vídeos, 6.000 peces de vídeos diferents que poc tenien que veure amb partits de en directe i que alguns van tenir inclús més audiència als partits en directe. Jo crec que el que deia el Mundet, que evidentment ho subscric, s'ha de posar en context de com està com es consumeix esport avui, que no té res que veure amb com es consumia fa 4 o 5 anys. I, per tant, intentar aplicar fórmules antigues a realitats noves segurament no tindrà èxit.
Em quedo amb aquesta xifra que donava, de més audiència pràcticament aquests vídeos que generaven que no pas els partits.
Això no és només propi de l'Eurolliga, passa a molts esports. Per què? Pues perquè avui els aficionats poden veure aquestes peces en el mòbil. No necessitem esperar les 8 i mitja del vespre i sentar-se davant de la televisió. I és com funciona avui el món i nosaltres ens hem d'adaptar a això. Estem veient com la NBA està llançant un paquet en el seu NBA pass de només vendre a l'últim quart del partit. Això et dona una indicació de que l'esport es consumeix diferent. I crec que la NBA demostra que està sempre capdavantera, no? Llavors vull dir que el fet que estiguem tancats no va en detriment de la massa social. El nostre número d'espectadors i d'audiència de l'any passat és el rècord de la història de l'Eurolliga. Estan tancats.
Doncs un altre detall també interessant a tenir en compte. Parlant d'aquest seguiment, el bàsquet de seleccions és segurament el que millors audiència genera quan pot comptar amb les millors estrelles. Semblant com sembla impossible involucrar l'NBA en aquestes finestres, FIBA, hi ha marge per un acord entre FIBA i Eurolliga?
No, en tant en quant es continuï invadint el calendari i les competicions. A nosaltres ens agradaria col·laborar amb això, com la NBA ha dit que li agradaria col·laborar amb això, però els dos tenim el mateix problema. La FIBA ha decidit, de manera unilateral, posar aquests partits durant els calendaris nostres, que se porten jugant-se en aquestes dates des de temps immemorials. Llavors, mentre ells continuïn posant els partits en aquestes dates, la compatibilitat serà molt difícil. Nosaltres hem suggerit algunes alternatives per fer aquest mateix sistema de competició, però amb dates on tots els jugadors siguin disponibles. FIBA no ho ha considerat oportú i, per tant, deuen pensar que aquest sistema és bo i, si ells ho pensen, nosaltres ho respectarem.
I quina és la solució al cas, senyor Bartomeu?
Home, jo crec que la solució no falta anar molt lluny, és a dir, el mateix sistema de competició que ells preveuen, que a mi em sembla un bon sistema, un sistema en el que els equips juguen partits oficials a casa, que abans no passava, doncs això es pot fer, nosaltres arreglant el nostre calendari, ajustant-lo una mica, i ells comencen aquestes competicions des del mes de juny fins a finals de juliol, després donar un mes i mig de descans als jugadors que no el tenen mai, i després començar sense interrupcions les competicions de clubs. Jo crec que això no és tampoc descobrir la roda. Però bueno, vull dir, en definitiva, aquí es tracta de lo més important. Lo més important és entendre quina és la realitat. La realitat és que el futbol té aquest model i li va bé, perquè la UEFA és la que, o la FIFA és la que organitza el futbol en el món. La FIBA no organitza el bàsquet en el món. I el bàsquet en el món l'organitza la NBA, i això no és discutible. I jo afegeixo, i és bo que sigui així. Llavors, clar, si tu actues en una realitat ignorant-la, és difícil que tinguis bons resultats, perquè no pots tancar tot de la realitat. La FIFA decideix que el mes d'octubre els jugadors van a jugar un partit amistós a qualsevol lloc del món i hi van. La FIBA ho decideix i no hi van doncs perquè hi ha algú que per damunt d'ells mana més. I per tant, no es poden aplicar models que funcionen a altres esports si tu no estàs en la mateixa posició que està aquest esport. I aquest és el problema que estem vivint en aquests moments. FIBA viu en una realitat que no és, en un món que no és el real. Esperem que això ho canviï i que puguem ben aviat tenir seleccions nacionals que siguin reconeixibles, perquè la selecció nacional, per naturalesa, té que estar feta als millors jugadors.
Permeti'm que posi també el focus per un moment en el Barça i li pregunti pel nou Palau, si li sembla bé la idea que té el Barça de que sigui que tingui una capacitat de 10.000 espectadors, o hauria preferit vostè que en tingués 13, 14, 15.000?
Jo el que prefereixo és que el Barça tingui un pavelló que li permeti generar recursos per ser competitiu a nivell de club de bàsquet, que no necessiti el suport del club de futbol, o almenys que el necessiti el menys possible. Jo crec que això és la lògica de sostenibilitat econòmica del model que jo crec. Si això es aconsegueix amb 10.000 o amb 15.000, és una cosa que el Barça, que tindrà el seu pla de negocis, sabrà millor que ningú. De totes maneres, també depèn de quina és l'ambició que té el club. Jo crec que segur que ha fet els seus números, però el que és urgent és que surti d'un pavelló que avui és el pitjor pavelló que hi ha a Europa i que no li permet rendibilitzar les oportunitats econòmiques que les competicions estan donant, tant a nivell local de la CB com sobretot, perquè són més grans, les que li ofereix l'Eurolliga. Mm. Aquest pavelló té unes limitacions tremendes.
El pitjor d'Europa, senyor Bartomeu, ara mateix?
Jo crec que en aquests moments el Palau Blaugrana és l'instal·lació segurament la més antiga o de les més antigues, amb menor capacitat i amb menys serveis, perquè bàsicament és una instal·lació construïda fa 40 i pico d'anys, si no recordo malament. I per tant és lògic que sigui així, i malgrat que el Barça ja ha invertit en adaptar-la i en millorar-la i en fer-la més còmoda, sobretot a nivell de vestuaris i tot això, no deixa de ser un edifici antic, i com tots els edificis antics, pues tenen les dificultats. Llavors jo crec que el projecte de Barça és un projecte bo d'anar a un nou pavelló, esperem que sigui el més possible, però insisteixo, quan s'ha dit és que l'Eurolliga li obliga, no, l'Eurolliga no obliga a ningú. És a dir, el fet és que el primer interessat per tenir una instal·lació per optimitzar els seus recursos és en els clubs, i si no parlem dels Algiris Kaunas, que és un club modest, però amb un pavelló de 15.000 espectadors, no perd un euro a final de temporada i està generant recursos que segurament són superiors a aquests grans clubs. Bueno, doncs això, aquest és el camí.
Parlant del Palau, com està la moratòria amb el Barça?
La nostra moratòria està activa en la mesura que estava subjecta a un projecte que estigués funcionant. És obvi que el projecte que està trigant més, perquè depèn no del Barça, depèn de decisions administratives, i avui en dia tampoc el tema administratiu està sent fàcil, però bueno, hi ha un projecte que s'està treballant, que té terminis, que té llicències i que té un calendari, i per tant ens agradaria que s'acabés l'any que ve, però ja sabem que no pot ser, hem de tenir paciència, però l'important és...
I la tindran? La tindran, senyor Bartomeu?
Sí, sens dubte que la tindrem, sí. L'important és l'objectiu.
Doncs reflexions molt interessants. Senyor Bartomeu, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A partir de demà tornarem a gaudir amb l'Eurolliga. Que vagi bé, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.